Logistream, el nostre coneixement al teu abast. Logopèdia i psicologia amb Sònia de l'Amo i Alba Pesquera.
Hola, molt bon dia. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Logistream. Per qui no em conegui, sóc la Sònia de l'Amo, neurologopeda del Centre Logia. El nostre contacte és logiacentre@gmail.com o bé info@logia.cat. Avui torno a ser amb tots vosaltres per parlar d'un altre tema bastant freqüent en els nostres infants. Avui parlarem de la dislàlia. La dislàlia es reconeix fàcilment. Simplement és que la persona no produeix correctament un fonema en particular. D'això en diem dislàlia simple. De dislàlies hi ha de molts tipus, des del nen o nena, que no fa la R, que d'això diem que és un rotacisme, la S, diríem sigmatisme, els fonemes T i D, que diríem deltacisme. En definitiva, per cada fonema trobem un nom. Però això no és el més important, clar. Però tot i que el nom que li donem a aquesta dislàlia no sigui el més important, vull fer un incís en un tipus de dislàlia que poder molts de nosaltres ja hem sentit a parlar, el lleïsme. El lleïsme és la no articulació del fonema ella. Quan tenim davant un infant amb aquesta dislàlia, és molt important saber en quin idioma parla habitualment, ja que el lleïsme és una pràctica normal en persones de parla castellana. Així doncs, en aquests casos, això no es podria considerar una dislàlia com a tal, sinó que seria normal dins del seu ambient. Això és com pensar en una persona andalusa i pensar que té dislàlies. No seria correcte, ja que per fer el diagnòstic sempre s'ha de tenir en compte l'idioma que parla la persona i d'on és aquesta persona. Tot això que acabo de dir serien dislàlies en les que només es troba afectat un sol fonema, oi? En aquests casos, podem trobar que els errors de l'infant siguin fonètics o fonològics. És a dir, simplement que l'infant no sap a on ha de col·locar la llengua per fer correctament el fonema o li manca força perquè existeix hipotonia als òrgans bucofonadors. En aquests casos, treballarem tot això amb una teràpia miofuncional per tal d'ajudar a aconseguir la fonació d'aquest fonema en particular. En el cas de ser fonològic, hauríem de treballar bastant la discriminació per tal de que li quedi clar al seu cervell quin és el fonema que volem reproduir i com es fa. Però tant un cas com l'altre solen resoldre força bé amb treball logopèdic. Però bé, cal tenir en compte algunes consideracions. Per experiència pròpia, m'he trobat en molts casos d'infants que no fan la S correctament. En aquests casos, a part de treballar com faríem normalment, estarem molt atents a la mossegada del nen i a la deglució. Quan un nen o una nena té escapament d'aire durant la producció del fonema S, en moltes ocasions existeix una mossegada oberta. Això són aquests casos en què la persona tanca les dents, però a les seves dents anteriors observem que no tanquen correctament, sinó que queda una mica obert, no? L'espai, queden una mica obertes i la llengua pot sortir en major o menor mesura, no? Pel mig de les dents. Quan observem això, ja ens fa pensar que la posició de la llengua en repòs no és la correcta. I a més, ens fa pensar que pot haver deglució atípica, ja que aquesta deformació de la mossegada sol passar quan l'infant no col·loca correctament la llengua a l'hora d'empassar i el que fa és empenyar la llengua contra les dentetes. Hem de pensar que ens passem el dia empassant, no només quan mengem, això està clar. Aquesta malposició lingual provoca molts problemes a la boca. Més endavant ja us parlaré de la deglució atípica, però ara continuarem amb la dislàlia. Com ja hem vist, hi ha dislàlies de molts fonemes aïllats, però també observem que hi ha dislàlies en què és més d'un fonema el que està afectat. D'això en diem dislàlia múltiple. Normalment, quan hi ha dos fonemes o tres fonemes, és aquesta dislàlia múltiple. Llavors, ara és quan algunes persones pensaran, i com podem saber que pateix dislàlia múltiple i no pateix un retard del llenguatge o de la parla, oi? Doncs bé, com vàrem dir en programes anteriors, al retard del llenguatge trobem l'infant que ha començat a parlar tard, que tota la parla i el llenguatge es troben en nivells inferiors als que tocaria per edat, oi? En el cas de les dislàlies múltiples no és així. Aquests infants mostren una evolució del llenguatge normal i van començar a parlar a edats apropiades, generalment, Però al créixer s'han trobat amb dificultats que en alguns fonemes, oi? En algunes ocasions les dislàlies poden ser degudes a problemes auditius, per exemple. Seria el cas que diríem que seria una dislàlia audiògena, En la que l'infant, per problemes auditius, no ha pogut discriminar bé els sons de la parla i presenta moltes dificultats de discriminació auditiva que fan que no pugui diferenciar entre un fonema i un altre fonema diferent. Aquest tipus de dislàlies les podem trobar en nens que des de molt petits han patit moltes otitis de repetició. Aquests infants, amb el moc a l'orella, no han pogut escoltar correctament els fonemes durant els anys més importants de l'adquisició de la parla, quan són més petits. El primer que s'ha de fer és derivar a l'otorrinolaringòleg i que el problema orgànic es solucioni. Molts nens i nenes necessiten que els hi posin drenatges a les orelles per tal de que aquest moc surti i l'audició millori. Quan el problema orgànic està solucionat, cal realitzar un treball logopèdic de discriminació, sobretot, ja que l'infant no ha pogut fer sol aquest aprenentatge. I ara les confusions entre fonemes el poden portar a presentar no només problemes de parla, sinó també d'escriptura, ja que escriurà amb els mateixos errors que fa quan parla. Fins ara hem parlat de dos tipus de dislàlies, la simple i la múltiple. Però encara podem trobar dues més. L'otentotisme, ja sé que el nom és molt raro, l'otentotisme, i l'afin. Bé, l'otentotisme és una dislàlia generalitzada, on moltíssims o tots els fonemes estan afectats. Seria aquesta dislàlia generalitzada. I la dislàlia afin és aquella en la que es troben alterats els fonemes que requereixen el mateix punt d'articulació. Hem de pensar que l'infant, amb 5 anys, ja ha de fer correctament tots els fonemes. Podem trobar la R múltiple com a excepció en alguns casos, que ha d'estar consolidada sempre abans dels 6 anys. Com a molt tard, trobem nens petits que ja la fan. Però vaja, és un fonema que es considera que li podem donar fins als 6 anys perquè aparegui bé, d'acord? De les causes de la dislàlia hem parlat una mica, però anem a anomenar-les de forma breu. Estarien les dislàlies funcionals, que són aquells casos de dislàlies en les que l'infant no fa un bon ús o funcionament de l'aparell fonador. Estan aquelles de problemes auditius, aquestes que parlàvem ara, no? Que al no escoltar bé no pot entendre i aprendre bé certs sons, no? També estan les orgàniques. La dislàlia orgànica es presenta quan existeix una disglòssia. Què és una disglòssia? Una disglòssia és una malformació o un defecte en els òrgans que intervenen a la parla. Com pot ser, per exemple, el paladar, el fre lingual, el llavi leporí, per exemple. Llavors, en aquests casos, evidentment, existeixen aquestes dislàlies, però són de base orgànica, són disglòssies. Després de parlar una mica sobre les dislàlies, si tenim una criatura que als 2-3 anys fa alguns errors a l'hora de parlar, no hem d'entrar en pànic, ja que molts errors es consideren normals a l'edat que tenen aquests crios. El millor que podem fer és consultar a un o a una logopeda per tal que valori si els errors que fa el nostre infant es consideren dins de la normalitat del seu desenvolupament o no. Però mai pensarem, aquest nen té una dislàlia perquè fa... No, primer sempre ho hem de consultar tot, i el logopeda farà doncs una valoració i veurem si, per exemple, aquest criu, clar, si portes a un nen de 3 anys que no diu la R, evidentment el logopeda te dirà, bueno, és que tenim un plaç, aquest criu encara està desenvolupant, és un exemple, oi? Ara, si hi ha altres errors, poder et diu, doncs sí, això ja l'hauria de fer, És interessant que, si hi ha dubtes, es pregunti. D'acord, i fins aquí el programa d'avui. Us esperem en 15 dies per posar el nostre coneixement al teu abast.